Juan Carlos Unsué, exporter de futbol i que va ser entrenador del Girona i integrant del cos tècnic del Barça, ha anunciat fa només uns minuts que té esclerosi lateral amiotròfica, la malaltia coneguda com a ELA. Ramon Salmuri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I Unsué ho ha volgut anunciar ell mateix amb l'objectiu, diu, d'enviar un missatge a tothom.
Sí, en un acte que ha tingut lloc a l'Auditori 1899, l'Auditori del Futbol Club Barcelona, on Unsué ha fet aquest anunci.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas, de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Explica que ho fa públic perquè els seus coneguts ho sàpiguen per ell, però també per donar visibilitat a una malaltia sense cura i que afecta 4.000 persones a l'estat espanyol.
Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros y compañeras, desgraciadamente. Os quiero informar, por si no lo sabéis, que somos unos 4.000.
L'acte ha estat presidit pel president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, on també hi ha hagut representació del primer equip blaugrana, Quique Setién, el tècnic, o futbolistes com Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba o Sergi Roberto. També hi ha hagut la presència del seleccionador espanyol i amic personal d'Unsué, Luis Enrique.
Doncs una d'aquelles notícies que deixa mal regust de boca. Tant de bo serveixi per conscienciar tothom de la importància de lluitar contra aquesta mena de malalties. Juan Carlos Unsué, doncs, anunciant que té ELA, aquesta malaltia, esclerosi lateral amiotròfica. Mentrestant, encara no s'ha acabat la jornada 29 de Lliga. Avui es disputen els partits entre el Madrid i el València i l'Alavés i la Reial Societat, i el Barça ja es prepara per viatjar i jugar demà al camp del Sevilla el seu partit a la jornada 30, la següent. I atenció, perquè Salmo ho farà sense Frenkie de Jong i sense Sergi Roberto. Tots dos es queden a casa amb molèsties.
Sí, Frenkie de Jong i Sergi Roberto, les dues principals absències més destacades de la convocatòria. També és veritat que hi ha la de Samuel Umtiti, que està sancionat. Torna Jordi Alba, però aquests dos noms propis. El migcampista holandès i el lateral reusenc. El més preocupant és el de Sergi Roberto, que pateix una fissura costal. Setién ha parlat del seu retorn a l'equip i ho ha vinculat a la seva capacitat per resistir al dolor. En el cas de De Jong, parlem d'una sobrecàrrega, per tant, res greu.
No esperábamos perderlo. Ha aguantado muy bien incluso los minutos que jugó contra Leganés, a pesar de que ya tenía el daño hecho. No hay previsto una fecha concreta, si va a ser un partido, si van a ser dos, no sabemos. Esto irá en función de lo que soporte el dolor. Frenkie ya tenía una molestia, no lo acaba de resolver y ante el riesgo de que pueda ser un poco más serio el asunto, pues prefiero perderle un partido que no luego cuatro si la cosa se agrava, ¿no?
Diu Setién sobre Luis Suárez que no el veu per jugar encara 90 minuts i que serà Messi qui dosifiqui els seus propis descansos.
Molt bé, doncs veurem com els dosifica demà el partit del Barça. Per cert, avui es disputa la segona jornada de la fase final de la Lliga ACB de bàsquet, la que disputen els equips enquadrats en l'anomenat grup B. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La competició es va obrir ahir amb el Barça Penya, que va deixar molt bon gust de boca tant els uns com els altres.
Doncs la veritat és que el partit d'ahir ha deixat a tothom content, uns perquè van guanyar i els altres perquè van estar a punt de guanyar i van competir quan ningú esperava o poca gent podia esperar que la penya tingués opcions d'acabar guanyant el partit contra un equip d'un pressupost i d'un potencial tan gran, però el cert és que va ser un gran partit de bàsquet on clarament els 90 del marcador reflecteixen que les defenses van jugar un paper absolutament secundari. I sobretot el que queda, la sensació de tornar a jugar 3 mesos després. Adam Hanga.
Ha disfrutado un montón, ¿no? Otra vez jugando el baloncesto. Yo estoy tomando esto como un regalo, ¿no? Una oportunidad muy grande, ¿no? Para mí y para mi equipo también, que aún este año no hemos conseguido ningún título. Yo también ayer, después de nuestro partido, ha mirado los dos otros partidos, ¿no? En mi tele y disfrutando del baloncesto. Yo creo que es importante para toda la gente, ¿no? Que esta nueva normalidad está un poco más cerca, o ya está, ¿no? Y esto también es importante y esto es lo que significa este torneo.
Nova normalitat significa que demà hi torna a haver partit. En 48 hores el Barça jugarà amb l'Unicaja i la penya amb el Bilbao. I en aquesta nova normalitat, brots verds, perquè ahir la penya, sense americans i sense la seva estrella, va veure florir brots verds al planter de la penya. Connor Morgan, que és canadenc, va ser un dels pocs jugadors no formats al planter del Joventut.
That's kind of Penya's DNA.
És l'ADN del Joventut. És molt bo que ahir veiéssim jugadors tan joves competint amb aquestes ganes, agressivitat i confiança. Ens va ajudar. Ara cal avançar i anar construint equip per l'any vinent i espero que els èxits acabin arribant la temporada que ve.
Una vegada els jugadors han passat ja el tercer test de Covid i donen negatiu, es disposen a entrenar al pavelló de l'Alqueria, una instal·lació espectacular, digna dels pavellons d'NBA, no del pavelló en si, sinó dels pavellons d'entrenament d'NBA, perquè el pavelló que es construirà al costat per 18.000 persones sí que serà un dels millors pavellons del bàsquet europeu i es comença a foradar ja el que és el sol d'aquí a 3 setmanes.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol perquè l'Espanyol Rufete va ser nomenat ara fa uns dies nou director esportiu del club i avui ha comparegut per primera vegada per parlar-ne en roda de premsa. Odol Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I Rufete no només ha parlat del nou organigrama de l'àrea, sinó també de la sanció de dos partits que hi va veure el defensa Bernardo per la seva expulsió a Getafe.
El nou director esportiu del club ha estat clar a l'hora de valorar la sanció que hi va decidir el comitè de competició per la targeta vermella que va veure el central Bernardo.
Injusta, nada más, y desproporcionada en la realidad. Creo que lo hemos dicho antes, durante y lo vamos a decir después. Cuando algo creemos que es así, insisto, lo diremos, lo decimos, y cuando también nos equivoquemos, pues evidentemente también tendremos que decirlo, pero la situación de Bernardo, evidentemente, para nosotros y para... evidentemente, per a l'interès del club, de proporcionada.
Sobre aquesta qüestió, Rufete ha afegit que el gran repte que hi ha per davant és que el VAR acabi fent millor l'àrbitre. I pel que fa al seu nomenament com a director esportiu del club, n'ha dit això.
Yo he tomado esta decisión muy sencillo, porque creo que el presidente ha entendido lo que yo tengo en mi cabeza y porque yo he entendido lo que él tiene en su mente para el club. Para mí es muy importante que me entiendan, porque todo lo que vaya sucediendo aquí no tiene que ser una sorpresa para el presidente, que lo tenemos lejos, ni una sorpresa para nadie. Es decir, todo lo que vaya sucediendo aquí tiene que ser algo normal.
Rufete també ha afegit que l'arribada d'un nou secretari tècnic i de la creació de l'àrea d'identitat formen part de l'estratègia que té al cap per fer millor el club des de la seva vessant.
Ja hem dit que el Barça juga demà partit de primera divisió. La segona tampoc no s'atura. El Girona juga demà al camp de l'Elx. El tècnic Pep Lluís Martí manté l'optimisme, tot i l'empat a casa contra el CUE. I en futbol internacional, atenció, perquè el Chelsea anglès ha anunciat avui el fitxatge del davanter alemany Timo Werner, que ara juga al Leipzig. Werner, que acabava la temporada amb el seu equip actual, acabarà la temporada amb el Leipzig, és el segon màxim golejador de la Bundesliga, només per sota de Robert Lewandowski. I en motor, Pol Espargaró es debat entre renovar amb KTM, la seva actual marca, o acceptar l'oferta d'Honda per ser el company de Marc Márquez l'any 2021. Com a mínim, aquesta és la versió que explica el pilot, que es va trobar fa uns dies que saltava la notícia que el pas a Honda estava fet. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. El de Granollers explica a MotoGP.com que la Honda és la moto somiada per guanyar un títol.
El Marc és una llegenda, és un grandíssim pilot, però pilota una Honda i, per tant, és una moto guanyadora. I també amb una Ducati es pot guanyar. Ara mateix aquestes dues motos són les millors de la graella. Qui no voldria tenir-les? Són les motos somiades per qualsevol pilot que vol lluitar per un títol.
Ell afegeix Ducati per despistar, però aquesta opció ara mateix no la té a sobre de la taula. Sobre renovar amb KTM, Pol Espargaró declara que hi ha el component sentimental a banda de l'esportiu, però insisteix que té 29 anys i que vol poder demostrar el seu potencial. Espargaró demana paciència per resoldre el futur. Aquest afer ara mateix està aturat per una clàusula contractual que venç a mitjans de juliol.